a RAC 1. No hi som per festes, amb Jordi Beltrán.
La persona amb la que parlarem ara abasta tants temes que no sé si tindrem temps d'abordar-los tots. En principi, molt possiblement el coneixeu a través de les seves col·laboracions al Via Lliure, el programa dels caps de setmana de Marta Cailà en aquesta casa, però l'hauríeu de conèixer també per la seva activitat literària i sobretot per la seva activitat com a investigador pel que fa a la genètica molecular. Un home que, a més, jo suposo que ens podrà parlar també de l'experiència de veure que aquí les coses van malmeses i dir, bueno, me'n vaig a un altre lloc, perquè aquí, de moment, sembla que el que jo faig no acaben de valorar del tot. És a dir, estem parlant de Salvador Massip. Què tal, com estàs?
Hola, què tal, com estàs?
Què tal, bona nit.
Que, bé, jo en principi el tenia allò dins de la casella d'investigador, però després he estat descobrint moltes altres coses, moltes altres activitats, que, com per exemple, escriptor, té francament bastants llibres publicats, músic també durant una temporada, no? Escriptor i a més doncs això, viatger si pot, tot, no? I d'on treus tot el temps per fer-ho? Perquè hi ha persones que només treballant allò 8 hores a una agència bancària, després ja no els queda més temps.
Home, a mi una mica el que em passa és allò que no m'agrada, això d'estar en una casella només, m'empipa una mica, no? I per la meva forma de ser, sóc inquiet i m'agrada provar-ho tot, i llavors no ho sé, sobretot em sembla que és qüestió de disciplina, no? D'hores n'hi ha moltes al dia, i si en lloc d'estar davant de la televisió allà fent zapping, doncs et dediques a fer una cosa que t'agrada, com pots escriure o estar a internet o tocar una guitarra, doncs jo crec que tots podrem fer més coses de les que fem realment.
Ja, això vol dir que tens família també?
Sí, sí, sí.
Sí?
Hosti,
sí. A més,
realment estem flipant.
No, i a més, és
espectacular,
Salvador.
I a més, bueno, podíeu parlar amb la meva dona i el meu fill i intento estar per ells també, o sigui, m'agrada, disfruto sent de pare, o sigui, quan vaig ficar-me amb això de ser pare ja vaig entendre que volia fer-ho per passar-m'ho bé amb el meu fill i estar amb ell i créixer amb ell. Per tant, ara potser la música la tinc una mica aparcada per poder tenir més temps lliure, però sí, no sé, si jo quan faig una cosa intento ficar-m'hi amb ganes, no? I ja, si no, ja no m'hi fico, i això fa doncs que crec que augmenta la productivitat, no? O sigui, si fas una cosa amb gust i amb il·lusió, treus hores d'on no n'hi ha.
Ara ets aquí de vacances, però imagino que durant l'any vius amb tota la família al Regne Unit, on treballes allà en un laboratori.
Sí. Efectivament, sí.
Sí,
a Leicester, no? Una ciutat que és petita, relativament petita, que està al nord de Londres, i de tant en tant, sempre que puc, baixo cap a casa, clar, perquè, si més no, per veure una mica el sol i tot això que no tenim allà dalt.
I com vas arribar allà? Com...
Donant voltes, no? Sí, bueno, una mica és el problema és que dèiem, no? De que vas allà on pots fer la feina que t'agrada, no? Mm. En el meu cas, si més no, en aquesta etapa de la meva vida, una prioritat important era poder fer el que m'interessa, la investigació que m'interessa i amb el nivell i la qualitat que m'interessava. Llavors, quan vaig acabar el doctorat, ja vaig veure que havia d'anar fora, doncs, per allò que diuen, expandir una mica els teus horitzons i aprendre noves coses, el que no pensava que, clar, em costaria tornar, no? Vaig estar a Nova York al final 9 anys, vaig anar-hi per un parell i al final vaig estar una temporada, i llavors quan arribava l'hora de començar a pensar en tornar cap a Europa, no trobava res aquí que fos l'oferta que m'agradés. En canvi, a Anglaterra em van fer un parell i vaig dir, doncs mira, anem a provar a Anglaterra, no? A veure què tal és això.
I ara mateix la teva investigació, els teus estudis estan centrats en...
Sobretot càncer és la meva història, no? Com molts altres grups del món, el que intentem entendre és què tenen les cèl·lules canceroses que les fan diferents de les normals, no? Per poder trobar, doncs, aquest taló d'Aquiles que puguem atacar-les per allà. El gran problema que tenim dels tractaments del càncer avui en dia és que els més efectius maten les cèl·lules canceroses, però també danyen bastant les bones, no? Això és l'efecte secundari tan important, la quimioteràpia. I per això tota la generació nova de fàrmacs està dirigida al contrari, a trobar la cosa específica de la cèl·lula cancerosa que només atacarà la cèl·lula cancerosa i deixarà les altres en pau. I aquí estem una mica tots amb això.
Bé, en aquest programa hem parlat també amb Manel Esteller, que també és una persona que es dedica a això, a l'epigenètica en el seu cas, i francament s'agraeix que hi hagi tantes persones amb aquesta vocació, perquè és un dels temes que... Sí, i joves, i que a més us expliqueu, jo diria que amb força claretat, o intenteu que allò que s'explica, doncs, es faci una mica entrenador.
Crec que és important, no? professionals, tant el doctor Estella com jo mateix, ens agrada sortir a explicar una mica el que fem, no? I crec que és important que els científics donem la cara, no? Perquè després vindrem i direm, donar-nos diners per investigar, la ciència és important, hi ha retallades de ciència, no? Això no pot ser, hem de fer... Però clar, si la gent del carrer no entén, no sap què estem fent els científics, no els expliquem què estem fent, diran, però per què volen més diners aquesta gent, no? Doncs llavors crec que és important, doncs, que això, quan ens donen l'oportunitat d'estar davant d'un micròfon, sortim a dir, no, el que estem fent al laboratori és la clau de com tractarem les medicines d'aquí 10, 15, 20 anys, per tant, és important, doncs, donar diners, donar el suport que necessitem els científics.
Per tant, tu fa més d'una dècada que estàs ja treballant fora del país. És una experiència recomanable, tal com pinta el panorama en aquests moments? Mira de trobar la sortida fora d'aquí. Matrix, la sortida però fora d'aquí.
El problema és que més que recomanable serà necessari, no, aviat? Jo trobo fantàstic l'experiència de viure i treballar fora. A mi m'ha enriquit molt com a persona, m'ha enriquit molt com a científic i la recomanaria a tothom, o almenys una temporada. Clar, el problema és això, que si surts i després no pots tornar, és un petit problema, no? Sí, jo crec que no ens hem de limitar amb el que tenim aquí, amb totes les feines, no només amb la ciència. Hem d'anar on hi ha oferta. Viure a casa és molt bonic, està molt bé, però almenys jo sóc dels que no m'agrada tancar-me als horitzons, no? Si el que a mi m'interessa s'ha de fer a Àfrica, doncs me'n vaig a Àfrica, no? El que calgui en aquell moment de la meva vida, potser d'aquí més endavant, d'aquí uns anys, pensaré al revés i voldré estar més a prop dels meus i a casa, no? Però en aquest moment de la meva carrera i quan som més joves, jo crec que és el moment per sortir a veure món i no limitar. Res, no dir, no, aquí a casa no hi ha feina, doncs quedem-nos aquí i intentem fer alguna cosa. No, sortim a fora a veure món i a veure què hi ha.
Quina edat tens, ara, si no és indiscreció?
Això no es pregunta.
Ja, és veritat, però ets un home i he pensat, potser es deixa.
No m'importa, no. Jo vaig ser als 70, tinc 41 anys ara.
No, dic, la teva família, això de si neix un projecte a l'Àfrica o me'n vaig a l'Àfrica, com ho veus?
Clar, a veure, jo puc dir, jo tinc la gran sort que puc dir això perquè tinc una dona que en aquest sentit m'ha recolzat molt. Això és una de les coses importants per la meva vida i perquè he pogut fer això. És molt diferent anar-te'n a Amèrica, anar-te'n al d'Anglaterra sol o amb una família, i en aquest sentit tenir una dona que vol jugar a aquest joc i que s'apunta a l'aventura és una de les grans sorts que he tingut, no? I bé, clar, ara tinc un fill, doncs, que va néixer als Estats Units però ara viu a Anglaterra, i l'altre dia em deia que és anglès, no? I la seva bandera és la Union Jack i li agrada la reina i aquestes coses, clar. M'ha sortit monàrquic a sobre. És un problema, clar, aquestes coses
de riscos.
No, allà està, és normal, no? Doncs clar, bé, saps que jugues amb aquests riscs quan estàs a fora, però
clar, em deies que la teva parella t'ha donat suport sempre i tot això. A molts casos dona la sensació de que persones d'altres països, Anglaterra, França fins i tot, estan molt més avasades ja a una mobilitat vital, que aquí sembla ser que encara continua costant força.
Sobretot a les cultures anglosaxones, la crista als Estats Units i ara a Anglaterra, el que veig molt, per exemple, quan un fa 18 anys se'n va de casa segur, o sigui, busques la universitat que està més lluny de casa per poder aprofitar i anar-te'n a fer vida ja sol, no? Jo sóc dels que, jo reconec, no vaig marxar de casa fins als 30 i tants, o sigui, és una cosa que vaig apurar, no, als 30 no tant, als 20 i tants, però vaig apurar tot el que vaig poder fins que no vaig poder més. Llavors, això és una cosa que els mediterranis o l'Europa del Sud tenim molt diferent, crec que és una forma de vida molt diferent a l'anglosaxona, que ara veient doncs jo potser m'hagués agradat, potser no, amb 18 anys anava a buscar una experiència en una universitat sol, no sé, és si més no és enriquidor, és el que deia, no ens hem de limitar, doncs una cosa que fem molt els catalans, que és néixer en una ciutat, et quedes en aquella ciutat, vius en aquella ciutat, vius a dos passos dels teus pares, tot és molt, ens agrada molt quedar-nos en un entorn que controlem i que cal llançar-se una mica a l'aventura.
Quins avantatges i inconvenients té el fet de ser investigador fora d'aquest país? Perquè suposo que hi ha moltes avantatges, però també deu haver algun tipus d'enfoc o d'inconvenient que dius, amb això potser s'ho haurien de replantejar, la recerca del benefici permanent, o que tot el que es fa sigui amb un benefici econòmic determinat?
No sé, jo crec que la meva experiència he de dir que és bastant bona, tant als Estats Units com aquí a Anglaterra. El que sí que s'havia vist, sobretot a Nova York, és aquesta sensació de que tot està orientat a la feina, no? I això serveix per la ciència o per tot, no? La vida era només bàsicament treballar, era molt, molt intens. És una cosa que es pot fer quan tens 20 anys o quan no tens família, per exemple, és una cosa que està molt bé. Després he vist que a Anglaterra poden ser igual d'intensos treballant, però tenen aquesta parcel·la una mica més per la vida privada, que la respecten més, no? Potser és un punt mig, diguéssim, a Anglaterra, entre el que es podria ser als Estats Units i potser el que és més al Mediterrani, que són potser més... Estem més centrats en la vida personal i són una mica més hedonistes en aquest sentit, no? Però no crec que sigui un inconvenient. En una etapa concreta de la teva vida el que necessites és centrar-te en la feina per avançar i per intentar arribar allà on tu vols, no? Per tant, en aquest sentit estic content.
Un dels motius pel que avui ens acompanya el Salvador és per parlar d'un dels llibres que va publicar, que es diu Hipnofòbia, que va guanyar el Premi Carlemany, i ara parlàveu de les avantatges de ser un científic a l'estranger, I un dels protagonistes del llibre és un científic, un investigador, que no té cap mena de límit i que fa un experiment, va per totes, perd tot el sentit, podríem dir, de la moral, perquè vol aconseguir el seu objectiu, no? Una obsessió absoluta. Això passa a la vida real?
Bé, em vaig aprofitar el llibre, això, aquesta imatge una mica, volia portar una mica als extrems, no? Potser són tòpics, però... De cap i la fi, els dos personatges principals d'Himnofòbia són una mica la dualitat que tenim, jo crec, tots els científics dintre, no? I una que seria l'extrem aquest del científic de dir, no, el meu objectiu és el saber i el meu objectiu és arribar al límit sense que m'importi com afecta la societat, i l'altre que seria, doncs, el que representa el militar en el llibre, que és al revés, no? Intentar orientar-ho tot des del punt de vista del benefici de la societat. Jo crec que tots dintre dels científics conviuen aquestes dues parts.
Sí.
I crec que més i més els científics moderns són més allunyats d'aquesta idea, doncs, més de Hollywood que tenim del científic boig, no? Que és una mica exagerada. Estem molt tots pensant sempre, doncs, en que estem al servei de la societat, no? Que el que estem fent, el que estem investigant és amb diners públics la majoria de vegades, i que el que estem intentant és trobar solucions a problemes moltes vegades, o entendre com funciona el món per intentar ajudar a avançar la societat. Per tant, crec que aquest sentit altruista de la ciència hi és, i ens hem d'intentar, doncs, controlar una mica quan a vegades, diem, intentem saltar-nos o intentem fer la investigació sense haver de pensar en les conseqüències ètiques i morals, no? Que és un tema que em preocupa i que trobo molt interessant, i que els científics han de pensar-hi molt, que una cosa és que la ciència avanci, l'altra cosa és que la societat avanci amb la ciència al mateix ritme, no? Que no volem anar més enllà del que la societat està disposada o preparada a acceptar. I una mica el llibre aprofitava, doncs, aquesta experiència meva com a científic per posar-la en un context de ficció.
Clar, de ficció, i un punt també, si m'apures, de ciència-ficció,
sí,
no?
Sí,
perquè
sí.
Si donem quatre dades sobre l'experiment al que sotmet aquest científic a un grup de persones, no direm tot, no et preocupis pel plantejament, és acabar amb la son, és a dir, aconseguir que aquestes persones es converteixin en una mena de superherois, o que tinguin un poder que és el de no haver de dormir. I això genera, doncs, un estat, doncs, que arribes a llegir la ment de les persones,
sí.
inclús poder encendre petits focs, no? Moure coses,
sí.
No? El teu cos es fibra de manera espectacular.
Sí, bueno, això ja, com veus, és tot ciència-ficció pura i dura,
sí.
No? Però m'agrada molt la idea de... El tema del son és un trobo fantàstic, no? Que tinguem aquesta necessitat de desconnectar, no tan sols física, sinó mental, inclús, no? Que una forma de tortura horrible és que no et deixin dormir, no?
Sí.
I quan tens fills ho saps molt bé, això, els primers anys, realment, això. I el tema aquest... volia portar-la una mica a l'extrem, no? O sigui, això ve basat en uns articles que vaig llegir, científics, no? Que parlaven de la relació entre el son i la capacitat i la intel·ligència, de fet, no? Quan normalment la majoria d'estudis apunten a que el son ajuda, doncs, als processos de memòria, una sèrie de factors que són importants per la ment. Però em vaig veure llegir-ne un concret que deia que amb uns ratolins, amb uns experiments, el que feien era que si no dormien, doncs semblava que eren més intel·ligents, no? Que podien resoldre problemes més fàcilment. I em va semblar que portar això a l'extrem seria molt divertit.
Val, no? O sigui, que aquesta notícia era real, perquè aquesta notícia surt com a punt de partida en el llibre, i és real.
Sí, em va agradar, no? Aquesta idea d'agafar la ciència i portar-la cap a la ciència-ficció. Una mica amb alguna novel·la anterior també ho havia fet, no? Agafar un principi científic i portar-lo a l'extrem, no? Allò que dius, va, ara anem a deixar anar la imaginació dintre d'això. Llavors arribem, doncs, a aquestes coses impossibles, no? De llegir la ment i tal, però que donen peu, si més no, aquesta trama de ciència-ficció que hi ha per sobre, a plantejar-me i plantejar al lector una mica aquests dilemes, no? Una mica el que deies tu. Els científics, fins on podem arribar? O fins on hem d'arribar? O inclús, si tu estiguessis en el lloc del protagonista, tinguessis aquest poder de llegir les ments o controlar les ments, què faries, no? O sigui, amb bona intenció, no? Ja pensant en dir, vaig a enriquir-me o a fer-me famós, no? Si volgués ajudar la humanitat i puc llegir la ment, què faria? Aniré, doncs, a ficar-li un pensament al Rajoy, de dir-li, fes això i tal? O fins a quin punt hem de deixar que la humanitat s'estimbi ella sola, perquè és el que havia fet, això és la gràcia.
Tu t'has respost a aquesta pregunta? Què faries tu?
No sé, no, la veritat és que no. La veritat és la tendència és al revés, no? La tendència és ser dir, jo tinc la raó, tinc la veritat, jo sé el que és la solució del problema, anem a imposar això. Si pogués imposar-ho, ho faria, no? És una mica la primera reacció que tindríem tots, no? Però crec que no, jo crec que més i més penso cap a l'altre costat, no? De que la humanitat ha d'arribar on estigui preparada per arribar, i si això significa que hem de morir en una guerra nuclear d'aquí 30 anys, doncs això és fins on hem arribat. No crec que ningú tingui dret ni hagi d'imposar res a la humanitat, ni que sigui pel seu propi bé. M'agrada que anem avançant tots el ritme que creiem que hem d'avançar com a societat, no? I si la societat és una societat conservadora que ens impedeix avançar la ciència, doncs això és el que tenim, no? Hem de lluitar contra això, però no crec que haguem d'imposar amb violència o amb qualsevol altra manera un punt de vista més liberal.
Però això sona com a determinista, no? De certa manera.
Home, jo crec que potser sí, potser és això. Jo crec que no sé si és determinista. Jo crec que que la humanitat no que hagi de tingui un lloc en el qual ha d'anar ni cap al qual anirà, sinó junts hem de decidir el nostre futur com a societat. com a planeta, com a espècie, no? I cap a on anirem, jo no crec que estigui determinat ni que estigui clar cap on hem d'anar. El que no crec que podem cadascú tirar cap a un costat o cap a l'altre, però no crec que hi hagi una veritat absoluta, no crec que sigui, que haguem de dir, no, la gran veritat és la tecnocràcia o la ciència dirigint el futur de la humanitat, no? A veure, si la humanitat som uns tanoques i el que fem és tornar a l'edat mitjana, doncs bé, això és el que és, no? Però crec que més en la llibertat de decidir de cap on hem d'anar. Esclar, jo lluitaré des del meu costat com a científic, doncs, per fer avançar la societat cap a una part més il·luminada o més científica o més, no sé, més així, més cap a aquest sentit, que no cap a l'obscurantisme, no? Però anirem cap on entre tots hem d'anar.
Un altre aspecte que toca el llibre és el poder de la ment, la força del cervell, que bé, de fet tot està vinculat també amb la son. És cert això que diuen, que només utilitzem un 10% del potencial del nostre cervell o de la nostra ment?
No, de fet, quan començava a escriure el llibre em plantejava una mica aquests arguments, no? Si realment fos el 10% que fem servir, tenim 90% que podria fer meravelles. No, a veure, podem fer servir, fem servir el cervell al màxim que podem, no sé quin percentatge és de les seves capacitats màximes, però això del 10% és ridícul. O sigui, tenim una sèrie de connexions neuronals que ens determinen la nostra capacitat intel·lectual, però no és ni molt menys limitada ni fixa, no? De fet, se sap que el cervell humà és molt plàstic. Es pensava, doncs, que fins fa poc, que fins al punt de l'adolescència era plàstic i després ja era una mica més difícil adquirir, per exemple, canviar el teu quocient intel·lectual, era ja, es quedava bastant establert a partir d'això de passar de l'adolescència, i ja es veu que no, que realment podem fer estirar una mica més la ment humana, no podem fer arribar més, anar més lluny, però d'aquí a dir 90% no està utilitzat, crec que és excessiu.
La síndrome de Mowen, que és un altre concepte que apareix en el llibre vinculat a la terminologia de la son,
sí, aquí vaig haver de fer una mica de recerca per internet, perquè vaig escriure un llibre sobre... Una cosa que m'agrada quan escric llibres és documentar-me una mica, no? En aquest cas volia parlar de la son i no tenia molta idea de com funcionava això, anem a buscar. Bé, tot això són síndromes que diuen que hi ha gent que no dorm, no? Bé, també hi ha alguna llegenda urbana, no? De gent que diu, jo no, aquest no dormim mai, també n'hi havia uns que diuen que no menjaven, no? Després, quan algú ho prova, es mor de no menjar. Doncs no sé fins a quin punt és cert, fins a quin punt és real aquestes persones que no dormen, no? Diuen, doncs, això, que hi ha uns moments al dia d'aquestes persones que pateixen aquesta síndrome, doncs, que et desconnecten les neurones automàticament, no? Que seria l'equivalent al nostre son. Fins a quin punt un cervell humà pot passar realment sense dormir 24 hores, no sé si realment se sap. Tothom sembla dir que no, que sí, que d'una forma o una altra les neurones necessiten un moment de desconnexió, d'una forma o una altra. I si tu, pot ser que no sembli que estiguis dormint, però igual t'has quedat com així, assegut en una cadira, i amb això ja és la teva desconnexió, si pateixen aquestes síndromes, no?
Bé, el cervell sembla ser que és l'orga reineta, perquè fa a la recerca, no? És a dir, per què costa tant arribar a conèixer, doncs, allò, tots els amagatalls del cervell?
És la caixa negra, diguéssim, és el punt fosc que no tenim. El principal problema és que no tenim un model amb el qual utilitzar, no? A veure, per exemple, quan estudiem el càncer, nosaltres treballem, doncs, amb models de ratolins amb els quals podem modificar gens i poder fer coses que indueixen càncer, i a partir d'aquí anem estudiant. Amb el cervell no hi ha ningú que s'assembli al cervell, no? La diferència, precisament, el que et fa humans és el cervell, no? Així com un ratolí o inclús un mico pot tenir, o altres animals que fem servir al laboratori, inclús les mosques o els pops tenen algun sistema biològic semblant a nosaltres i podem utilitzar-los com a models per certs tipus de malalties o d'estudis. Amb el cervell no tenim aquest model, no? Llavors ens dificulta molt més a poder treballar. No podem treballar amb humans, no podem fer certs experiments, podem fer servir experiments més de comportament i tal, però això ens, crec que ens dificulta, frena molt l'avançament en el camp d'aquest.
És més, deixem que et faci una pregunta que fins i tot potser pot sonar com absurda, no ho sé. Es fan trasplantaments, i a Espanya és un dels països on els trasplantaments sembla ser que funcionen, és a dir, que fan molts al cap de l'any, però no sé ni si seria plantejable el fet de trasplantar cervells.
Llegia l'altre dia en un diari, algú li preguntava això, i deia que, clar, un trasplantament de cervell, de fet, seria un trasplantament de cos, perquè què defineix la persona, el cervell o el cos, no? Bé, no sé si... Evidentment, avui en dia tècnicament no és possible, perquè és molt complexa les connexions que hauries de connectar per per ficar un servei en un cos, no? No sé si serà impossible en el futur, inclús pensant en l'extrem, no? Portar el cervell en un cos mecànic, inclús, no? Les connexions. Em sembla que tècnicament costarà molt arribar a un estadi així. És possiblement el trasplantament més difícil que pot haver-hi, perquè els altres òrgans, a cap i a la fi, has de connectar els vasos, les artèries, el que sigui.
I pesaria tant el fet de que és molt complex fer un trasplantament de cervell per les seves connexions, i pesaria més això o el tema deontològic, de que realment es crearien una sèrie de dilemes no resolts i no plantejables.
Estaríem tornant una mica al que comentàvem abans, no? Si la ciència ens permet fer un trasplantament de cervell, la societat ho acceptarà, ho voldrà, o donarà permís. Per exemple, una cosa que podríem fer ara és, o podríem començar a fer, és manipular embrions, no? Estem manipulant embrions de ratolí, per exemple, per això fer estudis genètics, però amb humans segurament podríem fer-ho, però està absolutament prohibit. És una de les coses més... A tots els països del món això és tot absolutament il·legal, i els científics ho tenim molt clar, que això no és un terreny no ens hi ficarem. Per tant, fins a quin punt clonació humana, no? Aquesta sèrie de coses que aviat o poden arribar a ser tècnicament factibles, fins a quin punt la societat ho voldrà o acceptarà o quin avantatge representarà.
És més, s'ha estudiat si el cervell realment deixa de funcionar com diu, sabem que el cor no funciona, però realment s'ha arribat a estudiar que el cervell deixa tota possible activitat.
Bueno, no sé quan tarda a fer-ho, però sens dubte sí. O sigui, la mort biològica és en el moment en què deixen de funcionar. En el moment en què deixes de subministrar oxigen, el cervell és un dels òrgans que més ràpids es danyen quan falta oxigen, evidentment. Això ho sabem, no? Que no sé quan són dos o tres minuts en el qual, a partir dels quals ja no et recuperes, no? Si hi ha una certa mort de neurones. Jo crec que la mort cerebral ha de ser bastant immediata a partir del moment que deixes de respirar. Per tant, no crec que hi hagi massa més vida més enllà de l'instant, vida cerebral més enllà de l'instant de la mort física.
Que hi ha gent que ho vincula, que el conscient, el subconscient, després...
Jo soc bastant, en aquest sentit, crec bastant en el concepte biològic, no? Per mi l'ésser humà és una màquina biològica i es regeix per una sèrie de lleis biològiques. Que siguem capaços de pensar i ens haguem adonat de la nostra pròpia existència, el que ens fa diferent dels animals, no? Que ens adonem que estem vius, això no vol dir que no deixem de ser un animal com qualsevol altre, no? I quan s'acaba això, crec que ja està.
Ja, perdona que et centrim al cervell, perquè, bueno, el llibre també té a veure amb això, però... per mantenir-se sa, diuen, corre, camina, fes exercici. Per mantenir en forma el cervell, què s'ha de fer?
Suposo que no deixar de pensar, oi?
Sí, no sé. Sí, però de vegades t'agòbies, perquè dius, hosti, para, ja no vull pensar més, a la platja i tot, no estàs allà i el cervell va fer. Dius, sisplau, és hiperactiu.
Clar, no, necessites el teu descans, també. Jo crec que això és part de la gimnàsia mental.
Però costa, de vegades, vull dir, així com hi ha persones que els costa mantenir-lo actiu, aquells que els agrada mantenir-lo actiu, de cop diuen, hosti, para.
Sí, no cal que m'ho diguis a mi, que estic pensant en 20 coses a la vegada.
Però ho portes bé? Sembla que ho portis bé,
no? Jo tinc, és part de la meva personalitat, ja ho tinc bastant assumint, no? Que soc, a mi em costa al revés, o sigui, trobar el punt de com ho faig per desconnectar. No?
Sí, algun dia diu, no portis gens de mi. Si pots, no apuntis les coses, sí. Mira de memoritzar-les i fer-les servir. No sé, eh?
Ara, hi ha uns estudis, estudis que relacionen l'agilitat mental, al sentit de fins a quin edat et mantens àgil mentalment o estàs fent servir el cervell, amb la possibilitat de patir una demència. Evidentment, les demències són encara bastant desconegudes, com agafes l'Alzheimer, i això no se sap molt bé. Hi ha motius genètics, hi ha altres causes que no coneixem, ambientals, però s'havia vist una certa correlació amb gent que s'havia mantingut mentalment activa fins a més endavant, doncs un cert menys risc a tenir, a patir aquestes demències. No sé quina habilitat hi ha i quins són els exercicis que hauríem de fer amb això, no? Per exemple, si diuen que el Gabriel García Márquez ara està dement, no crec que aquesta persona sigui precisament un exemple de que no hagi fet el cervell fins a l'últim moment de la seva vida. No?
Pasqual Maragall.
Per tant, no crec que sigui això l'única solució, però sí que crec que, com tots els òrgans, no? Si no els fa servir, s'atrofien, no? I què vol dir fer servir el cervell? Jo crec que això, pensar, llegir, raonar, al final, no sé, no necessàriament fer mots encreuats o operacions matemàtiques, no? Això suposo que si practiques, la teva forma de practicar és fer matemàtiques, una forma com una altra, mantenir-te alerta, però no crec que això sigui la solució exactament a tenir el cervell actiu.
La telepatia té una explicació científica?
No. Aquesta és la part de ciència-ficció.
Jo vaig traient conceptes que van sortint en el llibre.
Sí, aquí em vaig deixar anar molt feliç pel camp de la ciència-ficció. No, és un tema que és bonic, és com a ficció, és interessant. No té una base, cap base científica, ni s'ha demostrat encara que sigui possible, ni crec que sigui... No té cap lògica, no? Hauríem de ser capaços de descriure quines zones es transmeten i com es reben aquestes zones. O sigui, estem vivint en un món físic i tots aquests fenòmens mica paranormals sempre són coses que no es poden explicar físicament. Per tant, no deixem de dir, si un fenomen es pot explicar físicament, llavors té una certa lògica. Si no pots explicar físicament, en un món físic no es pot donar. És una conclusió científica.
I el rècord Guinness que expliques en el llibre que es va produir el 2007 de 11 dies d'una persona sense dormir, és a dir, 266 hores, és cert o també és ciència-ficció?
Això diuen que és cert. No sé si hi havia un senyor allà al costat controlant si la maqueta estava dormint o no.
Clar,
estava dormint.
Aquest, el que controlava probablement s'hauria
de dormir. Una sèrie de gent allà mirant-te un tio si estava dormint.
Pots
dissimular, no? Fer veure que no has estat despert i quedar-te-hi en màvia. No ho sé, no ho sé. Jo, la veritat, si no dormo una nit, el dia següent estic bastant fotut.
Clar, perquè aleshores l'insomni no vol dir que no es dormi mai.
No, clar, dorms malament i fora d'hores i a destemps. Nosaltres una hora o dues i allò que et deixes mal cos, no? Però hi ha una certa desconexió.
Però sempre es dorm. Hi ha un punt en el que es dorm.
Jo crec que és, no sé, aquests casos que diuen que anaven tant, tant. Sí que hi ha, sí, suposo que amb substàncies químiques i com una mica com fa amb el llibre, no? Amb cafès i amb drogues, pots aguantar unes quantes hores igual, no sé si 11 dies, no sé, però més de les normals, sí.
Sí, no, 3 dies, n'hi ha alguns que surten de farra i
aguanten ràpidament. Amb ajuda química crec que es pot arribar a fer això, però fins arriba un punt que has de dormir, sí, que és important.
Escolta'm, una curiositat. La primera novel·la es deia Mugrons de Titani. L'última, Himnofòbia. Trobo que hi ha una diferència de plantejament de títol en les novel·les importants.
I he pensat que s'havia oblidat ja, això dels mugrons, del meu passat, dels Mugrons de Titani.
He de reconèixer que és un títol digne de Quim Monzó, segons com.
Com et deia abans, a mi m'agrada fer moltes coses, no? I així com Himnofòbia està fent un llibre seriós, el llibre anterior, que era El joc de Déu, era una comèdia, i Mugrons de Titani era una desfassada autèntica, no? Doncs amb un amic meu, en aquell moment no havia publicat cap llibre, potser, ara potser m'hi pensaria, no? Una mica més, deixar això al currículum, però deuen dir, anem a fer un llibre que ens divertim, no? Un llibre de ciència-ficció pura i dura, tot almenys bojarrat, doncs en aquest cas una història de lesbianes a l'espai que lluitaven per uns, contra uns limacs que volien controlar l'univers, no? O sigui, anar totalment a l'extrem de desfassar-nos. Ens vam divertir moltíssim. És un llibre divertit, si algú el vol repescar, és un llibre que fa gràcia.
La vola és el títol que has explicat dels limacs, em sembla que sí.
Home, sí, perquè amb l'Himnofòbia ja ha fet una
suposo que t'hauran dit a més una ocasió, és una novel·la perfectament transportable al cinema.
Sí, no? Sí, sí, tant.
És més, a mi a vegades que no sé per què, potser per un cert punt de perfil de psicopatia o de secta, que em recorda pel·lícules com Seven, per exemple.
Sí, sí. La Isla.
Sí. La Isla, pel·lícules d'aquest tipus.
De fet, és un llibre...
Fantasia, no?
Sí, és un llibre que veu del cinema i que, per tant, seria fàcil tornar al cinema. De fet, jo, la meva forma d'escriure en els últims llibres, sí, m'agrada l'estil cinematogràfic. Jo crec que la literatura del segle XXI pot aprofitar moltes coses del cinema. No, això no vol dir que haguem d'escriure la literatura hagi de ser com el cinema, són dos gèneres diferents, però coses del cinema, per exemple, el ritme del cinematogràfic, jo crec que ajuda molt a la literatura moderna. És una forma que crec que pot revolucionar bastant la forma, no sóc l'únic que ho fa, eh? Però és una manera d'escriure diferent, més propera, crec, a la generació moderna. I això fa, doncs, que aquests llibres es puguin adaptar millor, puguin fer el pas millor cap al cinema. En el llibre anterior aquest que vaig fer amb el Sebastià Roig, a Ullals, l'estem ara intentant passar al cinema, he fet el guió, i aquest el veuria molt fàcil també jo de trobar la manera de fer-ho. Sí, sí, de fet, m'estic passant molt bé fent el guió de Ullals, un calaix nou en el que en el qual m'he ficat, una nova cosa que estic provant.
Tu dorms? Per què?
Poc, eh? Sí, no, vaig trobant forats per fer aquestes coses i Himnofòbia no m'importaria fer-ho. Crec que és un repte escriure pel cinema, perquè has de despullar-te de totes aquestes tècniques que adquireixes com a escriptor. Només has d'explicar una història només amb l'acció, amb el que passa davant, amb la imatge, que és molt diferent de clar, no pots parlar dels pensaments de per exemple, un llibre com Ullals, a l'anterior, doncs es basava molt en com vivia el personatge en una sèrie de situacions, i clar, tot això no pots explicar-ho, has de fer-ho amb imatges, per tant,
sí,
és un repte.
Visual.
I jo crec que com a escriptor aprens molt escrivint guions, perquè després pots traslladar tota aquesta descripció visual amb imatges a la part del llibre.
Doncs a veure si ara mateix està un productor sentint això que dius i ja reps una trucada.
No, home, si està a Anglaterra, em sembla que més vol que et fixi els productors anglesos.
Sí, està molt malament ara mateix als cinemes.
Possiblement tu treballaràs millor. Salvador, de veritat, em sorprèn aquesta capacitat que tens per fer tantes coses, perquè jo, per més que intento, a mi el temps em va aixafant cada dia i no, ja està l'hora, no he pogut fer allò i això. Però veig que tu realment el pots aprofitar molt bé. Una última qüestió. Quin és el teu somni com a investigador?
Ara, si digués trobar la solució per exemple al càncer, que és el meu tema, clar, això és el somni de tothom, però clar, és una mica que no serà així, o sigui, no hi ha una solució.
No hi ha una solució.
Llavors, jo crec que el meu somni és poder contribuir a això, no? Poder contribuir a arribar a trobar les solucions als problemes que tenim, per posar aquest granet de sorra. Ja, més enllà d'aquest moment eureka, no?, de dir, he trobat la solució, que és una mica la idea romàntica del científic, sí, no?, del segle XIX, no?, que era un científic tipus Ramon y Cajal, treballant al seu sòtan, doncs, amb el microscopi, trobant la solució a un problema. Avui en dia ets part d'un grup de científics treballant el mateix problema, en molts països diferents, treballant en coordinació. I poder passar a la història una mica com ser un dels molts que ha contribuït a solucionar un d'aquests problemes importants de la medicina, per exemple, com pot ser el càncer, i jo això em faria m'ompliria d'orgull, sí.
De fet, sembla que avui dia està reconeixent que cada càncer és un món.
Exacte,
i que, per tant, trobar la solució pel càncer en general sembla que s'està desestimant.
Estem anant just cap al costat contrari, no? Trobar la solució feta a mida per cada persona, per cada càncer, sí, no? I això requerirà, doncs, això, molts esforços de molta gent, i poder estar en aquests moments, en aquest moment tan, jo crec, interessant de la ciència i de la ciència d'investigació en el càncer, poder participar d'això, a mi ja ara m'omple de felicitat i espero poder contribuir-hi a aquest camp durant molts anys.
Doncs tant de bo que sigui així i que nosaltres ho puguem portar amb dignitat, perquè també s'allarga la vida, però la dignitat segons com hauria de ser equivalent també a aquesta durada.
Hem d'investigar amb això, perquè com podem allargar la dignitat en el mateix moment que la vida.
Salvador Massip, t'abraço, de veritat, perquè persones que s'hi dediquen com tu i a més són capaces de diversificar la seva activitat d'aquesta manera, crec que són francament admirables.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i moltíssima sort.
Gràcies,
gràcies, bona nit.
Adéu.